Bona tarda, benvinguts i benvingudes al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo Martínez des dels micròfons de la ràdio pública del Prat. Per cert, precisament aquesta setmana del Dia Mundial de la Ràdio, que vam celebrar el passat dimarts amb un programa especial des del pati de l'Artesà. També felicitats a tots i totes per aquest dia i que seguiu gaudint d'aquest meravellós mitjà que és la ràdio. Avui, en el seu format d'entrevista, el portaveu, el Contrasenyes, en concret passaran per l'estudi Miguel Ángel Ochoa, portaveu del Partit Popular, i Jordi Ibert, portaveu d'Esquerra Republicana al Prat, que ja ens acompanya. Bona tarda, Jordi, què tal, com està?
Bona tarda, Manol, molt bé.
Comencem, doncs, a fer via amb el tema segurament de la setmana. Estem veient les mobilitzacions del sector agrari. Com esteu seguint des d'Esquerra tota aquesta problemàtica?
Home, l'estem seguint de prova, amb el sentit de que fa anys que estem dient que els pagesos ho estan passant malament. És a dir, quan veiem que gent local, pagesos locals, treuen per dir alguna cosa més profit o fan més negoci, venent directament ells, fent una inversió per muntar la seva pròpia botiga i vendre directament el seu producte del camp a la seva botiga, primer, això és proximitat de veritat, i segona, que ens estalviem aquests intermediaris que al final són els que s'aprofiten de la pagesia. Vull dir, i fan els que la pagesia tinguin aquestes mancances de poder subsistir amb molta més qualitat i amb més dignitat.
Sí que és veritat que són unes protestes que s'han anat estenent des d'Europa, que en principi no hi havia cap convocatòria aquí al territori, ni a Catalunya ni a Espanya, però que progressivament s'han anat sumant i que és veritat que fan visible aquest emprenyament general del sector, que podríem dir no aguanta més. Però per on passa la solució o la millora del sector primari?
Nosaltres pensem que, i és un punt de vista, vull dir, molt local i molt personal, podríem dir, de que primer pensar si tota la pagesia pogués tenir la possibilitat de dir monto el meu propi negoci i venc el meu propi producte directament, això per una banda, dius, i si no, per regular el tema dels marges que es ganen als intermediaris. És a dir, això és complicat, però penso que això s'ha de fer. Jo vull posar un exemple de fa molts anys, molts anys, perquè encara eren pessetes, però la meva sogra tenia cirerers, vam anar a collir cireres al seu poble, a Inn, i el vam anar a vendre amb la persona del poble que ho portava al mercat d'abastament de Castelló. Ell va comprar les cireres per 100 pessetes. Jo me les vaig trobar davant de casa, aquí al Prat, per 700 pessetes. Clar, dius, no surt a compte. No surt a compte que un pagès faci... Perquè aquestes 100 pessetes segur que possiblement en aquell temps cobrien mínimament les despeses que tenien. Però avui en dia tothom està dient, tots els pagesos estan dient que no els hi arriben a cobrir les despeses. I això és el que s'ha de mirar.
Algú s'està enriquint i no són els pagesos.
Ahí està. I, vull dir, i sense pagesos, vull dir, tots hem de tenir clar una cosa, que sense pagesos el menjar minvarà i si minva, vull dir, ens alimentarem pitjor. I penso que això també és un compromís de tota la societat que hauríem d'agafar, de dir, compro menjar de proximitat i donar tot el suport possible comprant a la pagesia propera.
Creu per això que aquí al territori, ja podríem dir, no només al Prat, al Baix Llobregat, Parc Agrari, àmbit metropolità, estem millor preparats per assumir aquest repte, sobretot en un entorn de major proximitat, de major sobirania alimentària, fins i tot, que es defensa molt també, de millor relació entre la pagesia i els restauradors, o igualment hi ha molt camí per davant per refer?
Jo penso que possiblement tenim un punt d'avantatge, però que s'hauria de millorar fins i tot aquest punt que acabes de comentar, no? Per exemple, pagesia amb restauració local. I sabem i coneixem restauradors locals que compren directament a pagesos locals. Però penso que això s'hauria de fer d'una manera més àmplia, que aquests restauradors també apostessin per comprar producte local. I quan dic local, és el que has dit, producte comarcal. Vull dir que a dins de la comarca els restauradors comarcals pensessin més en comprar producte de proximitat comarcal que no anar-lo a buscar fora.
Quina opinió li mereix en aquest sentit el mercat de pagès de Pau Casals?
Bueno, vull dir, bé, però estem veient que amb el pas del temps està baixant les parades i això una mica ens preocupa, però pensem que és un punt interessant per mantenir, perquè la gent ja s'ha acostumat a anar a buscar aquest producte de proximitat els dissabtes al matí.
Per acabar, en aquest sentit, la cooperativa agrícola del Prat també es va adherir a les protestes, o vam seguir a través del Prat Ràdio. Què li sembla el seu manifest? Que hi ha moltes coses, molts punts, però en termes generals, com ho rep Esquerra Republicana?
Home, jo entenc que els pagesos, la cooperativa en aquest cas, el que està demanant és les mateixes millores que tota la pagesia. I en global hem de dir, sí, endavant, tot el suport. Després podríem anar fent aquesta filtració de dir, home, això no m'acaba de convèncer, això em grinyola, però en general, és a dir, per fer millor la vida i sobretot la feina de la pagesia, vull dir, completament d'acord.
Hem vist, de fet, el govern de la Generalitat ha fet algun moviment al respecte per intentar flexibilitzar, agilitzar, en certa manera, la burocràcia. Sí que és veritat que continua pendent, doncs això, que la Generalitat respiri en relació amb la zona CEPA o zones especials de protecció d'aus. En principi s'havien compromès en la línia del que defensen els comuns, i l'alcalde ho ha dit en alguna ocasió en aquest espai, s'havien compromès a ampliar aquesta CEPA, però no s'acaba de produir. No sabem què passa, està com en stand-by. Quin és el posicionament del seu partit en aquest sentit?
Mira, nosaltres està clar que la zona CEPA les estem treballant, les estem volent implantar i que en principi la voluntat és fer-la amb les dimensions que diem. Però també s'està treballant per trobar aquest encaix, aquesta convivència de les dues maneres, de l'activitat econòmica de pagesia amb la zona CEPA. I això és dificultós, vull dir, això és un tràmit que es vol arribar al màxim consens possible perquè ningú surti perjudicat, però el tema de la zona CEPA diria molt bé per evitar aquestes especulacions que alguns diuen que fan en nom de la pagesia, l'únic que volen és altres inversions, dius, però jo penso que el camí és que s'ha de fer i que possiblement, no sé si estic erroni o no, però que la voluntat del govern és fer-ho el més ràpid possible, fins i tot aquest any, si no estic equivocat.
Canviem de tema, però està molt vinculat, perquè efectivament també la pagesia està patint moltíssim la sequera. De fet, l'altre dia en un reportatge del Prat TV posaven en qüestió la inversió que havien de fer per la temporada d'estiu, preveient que podria ser que no tinguessin aigua o aigua regenerada. Com valora d'entrar la gestió de la sequera per part de la Generalitat?
Bé, el tema de la sequera, deixeu-me que faci un símil i guardant les distàncies, eh? Sobretot és una cosa que voldríem assimilar una mica com a la pandèmia, no? De dir, és una cosa que s'ha produït, possiblement això era més previsible o sabíem que era una cosa, un tema que podria arribar amb un temps límit o màxim, però el problema és que és complicat i el que s'està intentant fer des del govern és reparar tots aquests 40 anys d'inactivitat que ha tingut el govern de la Generalitat i ho està fent el millor possible i que segur que serà o arribarà no tan aviat com tots voldríem, com fins i tot el govern voldria, segur, possiblement. Però penso que el camí i la voluntat és aquesta. Estan treballant per evitar que això pugui perjudicar més gent i sempre, en aquest sentit, vull dir, pensant que durant massa temps, hi ha gent que marca, no, els últims 10 anys, dius, bueno, vull dir, els últims 10 anys sembla que ho diu aquell que sembla que no hagi estat mai el govern de la Generalitat o ho diuen aquells que mai han estat tampoc governant, no? Dius, anem a ser realistes. És veritat, la sequera és un problema, les reaccions haurien de poder ser més ràpides i més efectives, però immediates, i això sabem que des de l'administració la immediatesa no existeix. Ho haguéssim pogut fer abans? Possiblement. Però també haguéssim pogut anar preveient tot aquest cúmul d'inversions des de fa 10 anys, 15 anys, 20 anys, 30 anys, eh? Vull dir, fins i tot aquí nosaltres vam presentar una moció que es va aprovar per tot el tema de millores de les infraestructures hídriques a tot el camp del Parc Agrari i camps del Prat. La voluntat és que això es tiri endavant, però és el que diem. La roda administrativa és molt lenta, massa lenta a vegades.
Efectivament s'ha fet aquest símil, sobretot pel fet d'aplicar restriccions que segurament es flexibilitzaran o quan plogui o incrementi el nivell dels embassaments, amb una diferència que dèiem, no, amb la Covid, i és que sí que vam tenir una sequera el 2008, en certa manera. I per tant, no sé si això, si s'ha badat en aquests anys o la Generalitat en aquest sentit, i l'administració local també, perquè no ha sabut preparar-se o anticipar
una nova sequera. Jo penso que, per ser sincers amb la ciutadania, l'administració ha de dir fer un mea culpa. Vull dir, això està clar, però vull dir, però podem viure de fer-nos retrets i la sequera continuarà, o podem donar suport a totes aquelles propostes de solució que s'estan proposant.
Revisant algunes de les mesures de reducció de consums que exigeix el govern, és d'un 80% pel rec agrícola, mentre que només és del 25% pels usos industrials o altres usos recreatius. Ho troba equitatiu? Caldria revisar aquestes dades, així com el consum, i ser més exigents, per exemple, amb equipaments turístics i hotelers?
Aviam, jo les dades tècnicament, suposo que això ho hauran tret d'algun estudi tècnic i hauran fet aquests terminis. No, tècnicament no puc entrar. Uh-huh. Personalment, allò de sensacions que tens, dius, home, potser ho hauríem de poder revisar. I el tema d'hotels i tal, dius, el tema turístic, jo penso que també s'hauria d'intentar retocar. Uh-huh. Per què? Perquè fins i tot, encara que el Prat som una ciutat on la nostra ciutadania té cura del consum de l'aigua, perquè estem per sota dels límits que marquen.
Que sí que fa els deures, no? Efectivament.
Sí, vull dir, fa els deures de sobres. Dius, així tot, hi ha vegades que fins i tot ara, i parlo per mi mateix, vull dir, et dones compte que a vegades agafes el plat, dius, el vaig esbandir una mica abans de posar el rentaplats i dius, ei, ta creixeta, no? Vull dir, dius, ara és aquell de dir una mica més a l'esforç que fem la ciutadania per intentar baixar aquest consum, però vull dir, jo penso que això s'hauria de revisar.
Baixem al Prat, perquè també ha tingut alguna mesura a nivell local, com és aquest tancament de dutxes a les 8 del vespre, una mica abans del que seria habitual, per compensar també la despesa que genera l'ompliment de piscines, entre altres coses. Què opina en aquest cas d'aquesta mesura de l'administració?
Jo penso que són necessàries. Vull dir, és que no puc dir una altra cosa, no? Vull dir, en un moment d'emergència, vull dir, hem de dir, fem-ho. Igual que estem dient que ho hauríem de fer amb tema de turístics, penso que ho hem de fer a tots els nivells. I això que vol dir? Que quan anem a practicar esport tindrem una mica més d'inconvenients? Esperem que sigui puntual. Esperem que sigui puntual i el temps ens ajudi i comenci a ploure ben aviat.
Per fer-nos una idea, que l'altre dia ho comentàvem també, en comparació amb la crisi i la sequera del 2008, va arribar un 20% al nivell dels embassaments. Aquí ja estem a punt de tocar el 15%. L'altre dia era del 15,53. Entenc que haurà baixat una miqueta més. Canviem de tema, perquè el darrer ple va aprovar la revisió novament del nomenclàtor de la ciutat per retirar 4 noms vinculats al franquisme. Era una proposta que portava una entitat Esborrem el feixisme,
sí.
Però que formalment, a més, són vostès qui al final permeten l'urgència per una qüestió d'ordre, podríem dir.
Les entitats no poden presentar mocions directament.
Creu que hi haurà acord aquesta vegada?
Jo penso que sí. Jo penso que el que s'ha de fer és treballar des de la comissió, valorar bé tots aquests noms, i tal com vam dir al ple, pensem que el dia que la comissió del nomenclàtor discuteixi aquests punts concrets, a part de les persones representades de la ciutadania que ja estaran a dins d'aquesta comissió, penso que hauríem de poder convidar alguna persona d'aquesta plataforma perquè també es posi tota la seva informació i tota la seva explicació, tot el seu raonament. Pensem que, entre cometes, nosaltres la vam presentar perquè donem suport a aquesta moció, per descomptat, però vull dir, la vam presentar sobretot per poder fer sentir aquesta veu, aquesta inquietud d'aquesta entitat, i que penso que la podia ser estesa a més, a una part bastant important de la ciutadania, per fer aquests canvis.
Recordem que és una proposta que ja va arribar a l'Ajuntament any 2010 i el nomenclàtor 2013, que finalment es decideix retirar el nom de 3 alcaldes franquistes, però no aquests 4. L'altre dia l'alcalde pràcticament donava per fet que sí, que li agradaria que hi hagués aquest acord i pràcticament el donava per fet, s'acaba el debat amb aquests quatre noms o creu que serien revisables altres noms que, per exemple, es van posar al llarg del franquisme a carrers i places de la ciutat?
Jo penso que ara mateix hauríem d'afrontar aquest tema, arribar a l'acord i que es faci, i després penso que des de la regidoria de memòria històrica, vull dir, i per dignificar els nostres carrers, podríem fer un repàs, però dius, però jo no entraria ara en dir, no, buscarem pèls i senyals de cada nom de cada carrer. Jo diria, anem a treure aquests que sembla que són els que més problemes van tenir, per dir-ho d'alguna manera, i després ja donem el pas següent.
Recomanem, per cert, el nou podcast d'Història i Memòria Democràtica del Prat Ràdio, Mirals de Memòria, conduït, per cert, pel periodista d'informatius Víctor Asensi, un projecte que, a més, compta amb el suport de la xarxa i que està realitzat amb la implicació d'alumnes de secundària de la ciutat i l'aportació d'escenes teatralitzades que han quedat superbé del Teatre Càdiz. Per tant, endavant, ja podeu trobar el primer episodi al prat.radio.més, que és l'espai d'àudios a la carta. Canviem de tema. Recentment hem sabut al Prat Digital que la policia local del Prat ha adquirit 12 càmeres de gravació personals o càmeres corporals. Què li sembla aquest tipus de dispositius?
Bueno, nosaltres, en el seu moment, i no és exactament això, quan es va parlar d'instal·lar càmeres per la ciutat de vigilància, vam dir que en el moment les que donàvem el nostre suport eren el tema de càmeres per les zones de baixes emissions, això pensem que han d'estar...
A la via pública, les
grans. A la via pública.
Aquestes blaves que veuen.
Ahí està. Dius, instal·lar càmeres, en altre sentit, pensem que s'ha d'estudiar bé i s'ha de valorar bé. Per què? Perquè segons persones enteses pensen que no és la solució, vull dir, pot ser la solució per dissuadir i fer un... deixeu-m'ho dir en paraules fines, una malesa a aquest barri, però mandirem un altre barri a fer-la, no? Llavors, vull dir, el que tampoc voldrem és instal·lar càmeres a tot arreu. I aquestes corporals, bueno, vull dir, penso que a vegades poden aclarir algunes actuacions i també es veuen si els cossos policials ho fan del tot bé o no ho fan tot bé.
Mencionava vostè aquestes càmeres molt relacionades també amb la zona de baixes emissions. Efectivament, al llarg de l'any, així ho va aprovar el ple municipal, hi ha llum verda per implementar aquesta zona de baixes emissions. Vostè va votar a favor, el seu partit va votar a favor. Segons es preveu, només afectarà els vehicles sense distintiu ambiental, els que no tinguin etiqueta, i per tant es parla d'un 5,5% de cotxes i un 1,5% de furgonetes, és a dir, un 7% només. És el model que hagués implementat Esquerra?
Sí, pensem una cosa, vull dir, és cert que aquí la gent té el vehicle que té i que amb els temps que corren la gent no es pot canviar de cotxe fàcilment, alegrament. Però pensem que això s'ha de fer per evitar el màxim de contaminació a les ciutats. També hem de dir que no tot ho podem carregar al ciutadà, vull dir, perquè ara s'està plantejant ampliacions a l'aeroport. Vull dir, clar, si hi ha més avions hi haurà més contaminació. És a dir, hem de tractar la contaminació a tot arreu. És a dir, no podem dir no, només fem això i s'acaba la contaminació, perquè també hauríem d'anar a parlar amb els mitjans que posen les indústries per evitar treure components contaminants. Però sí, això ho faríem. I ho dic així de convençut perquè, dius, ara en aquesta primera fase i durant aquest any possiblement ja entra en vigor això per aquests cotxes sense distintiu, però encara que no hi hagi seguretat de cara a l'any 25 o potser finals del 25 o principis del 26, entraran ja els de l'etiqueta groga. Dius, jo tinc etiqueta groga i dic, l'únic que estic dient no és que estigui desitjant que arribi, però penso, tenim una ciutat on podem fer-la de punta a punta en 15-20 minuts caminant, molt plana, i el que hem de fer perquè la ciutadania no noti tant aquesta mancança de vehicle propi és millorar el transport públic. Ja no dic intern del Prat, sinó connexions del Prat amb tota la comarca, per exemple, i amb Barcelona.
Efectivament, ara hi ha un debat i serà el següent, que és sobre aquestes restriccions l'etiqueta verda, podríem dir, no? Etiqueta groga, diguem-ho bé, disculpeu. Etiqueta B o etiqueta groga, que seria la següent afectada a l'hora d'aplicar. entenc que estaria d'acord que es pogués incloure també en aquestes restriccions, encara que sigui de forma parcial. Ho dona per fet que arribarà aquest moment?
Vull dir, és el que t'acabo de dir. Jo tinc un cotxe dièsel amb etiqueta groga B i bueno, vull dir, jo vaig votar a favor de les zones de baixes emissions. En quin sentit? Perquè penso que hem de procurar tenir els vehicles més eficients possibles. La gent pot pensar, bueno, clar, perquè tu ara compres un cotxe híbrid, elèctric, no, o potser no en compro cotxes. Vull dir, l'oferta que s'està instal·lant amb el suport també d'Esquerra a la ciutat, cotxes compartits, el que deia, hem de treballar molt més per tenir un millor transport públic. I em refereixo a tot arreu. Vull dir, autobusos interns i cap a fora, els trens, tot, metros, tot. Vull dir, això ho hem d'anar treballant per anar intentant. No es farà en un any, totes aquestes millores, però hem d'anar a buscar aquesta millor relació de transport públic amb ciutadania.
Hem arribat al minut 20 d'entrevista aproximadament. Jordi, vostè va estar també en el viatge institucional a Garrovilles fa pocs dies.
Sí.
Acabem l'entrevista amb un tema com a mínim amable i de color. Què es porta? Amb què es queda d'aquella trobada i d'aquella germa, no?, entre dos pobles com és Garrovilles i el Prat?
Doncs mira, diré una cosa que em deia una persona, el Salvador, que és representant d'allà a Garrovilles i ciutat del Prat, que sobretot mirés la imatge de pedra i la imatge humana. No? Mm-hmm. I jo sempre he sigut molt amant de conèixer allò que no conec. I puc dir que quan vaig estar allà, si vam marxar el divendres, doncs el dissabte al migdia jo ja estava dient, fins i tot parlant amb l'alcaldessa, que ja li havia dit a la meva dona per telèfon que havíem de fer una escapada a Garrovilles, perquè penso que amb el poc que vam arribar a veure, vull dir, i va ser un cap de setmana intens, perquè estaven celebrant les seves festes de Sant Blas, dius, és una ciutat molt maca per veure, i bueno, un poble molt maco per veure i que tinc ganes de tornar.
Jordi Berni Tortosa, portaveu d'Esquerra Republicana al Prat, moltes gràcies. Com sempre, nosaltres fem una pausa i tornem.
Bon, gràcies.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Obrim novament micros després d'aquesta pausa al Contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio. Hem sentit les paraules del portaveu republicà Jordi Bert. Saludem ara al portaveu del Partit Popular, Miguel Ángel Ochoa. Què tal? Bona tarda, com està?
Muy buenas tardes.
Hem vingut novament en aquest espai, en aquesta entrevista al portaveu. Recuperem, tornàvem a preguntar abans per aquest tema de la setmana, segurament, i és aquestes mobilitzacions del sector agrari que van començar a Europa però que també hem vist com han arribat al territori, a Catalunya i a Espanya. Com està seguint el seu partit aquesta problemàtica?
Creo que el Partido Popular, como cualquier padre de familia o cualquier madre de familia, está muy sensibilizado con una problemática tan grave como es el tema de la agricultura y ramadería en España. Creo que hace mucho tiempo que no se veía una aceptación de unas movilizaciones tan graves como están habiendo ahora. La gente se da cuenta de lo que está sucediendo, es justo, que es verdad que si te cortan la diagonal tienes el problema del tráfico, pero la gente acepta con buen grado porque lo que se está pidiendo parece ser que tiene mucho sentido común. No se le puede exigir a un agricultor que se convierta en abogado del Estado para llevar una pequeña plantación. Aquí el Prat históricamente es una ciudad donde la agricultura ha sido muy importante Y aquí lo que se tiene que abogar y lo que se le tiene que pedir al agricultor que tenga las carachofas de mejor calidad, no que lleven un control tan férreo en documentación o exigido o una competencia desleal en otras ciudades del mundo. Creo que lo que se está pidiendo es justo. Hay que hacer algo. Está claro que es una problemática que no se va a solucionar por aguantar, no por mucho estar en los despachos esperando que el agricultor se canse y se vaya a casa, se va a solucionar, y creo que es de justicia que se haga algo, que se tenga que ayudar en el tema de documentación. La competencia desleal con otros países se tiene que mirar. Lo que no puede ser Europa es que no hagamos el harakiri. Está claro que el medio ambiente es muy importante, está claro que el cambio climático hay que cambiarlo, pero no podemos cambiarlo a costa de nuestra comida. Comer se tiene que comer y tenemos que intentar garantizar que podamos comer.
Sí, efectivament, es veu que han estat excepcionals, no? No sé si han dit prou ja al sector agrari.
Bueno, yo creo que el sector agrario, al final todos los sectores tienen el qué. Pero el primario, como su trabajo es tan exigente, se trabaja casi todos los días, creo que no ha habido nunca una movilización porque sí. No es el sindicato de no sé dónde, que en función de que gobierna hace una huelga porque me interesa. La gente cuando realmente dice pro, cuando dice basta, es porque realmente hay un problema, y un problema serio. Y es un problema que la ciudadanía lo ve al final. Todo el mundo sabe que el precio que paga en la tienda. Tú vas a comprar una sandía, vas a comprar una lechuga o alcachofas, y todo el mundo sabe el precio que está pagando. Cuando el agricultor dice que a ellos le pagan céntimos por ese producto, pues algo está pasando. Si a eso le añadimos que se le exige cumplir unas normas que seguramente son justas, pero no todo el mundo las cumple, pues algo mal estamos haciendo. Esto al final es como lo de las bajas de emisiones. Nosotros en el Prat tenemos el claro ejemplo. Tenemos un aeropuerto internacional con cientos de vuelos diarios. Y nos vamos a poner el foco en un coche que contamina mucho. Pero claro, el Airbus de 380 personas no contamina. Pues esto es lo que está pasando con el agricultor y la gente lo sabe. Y por eso creo que todo el mundo está por el agricultor.
Feia menció d'algunes mesures més genèriques, d'algunes estratègies que caldria abordar. Jo li voldria preguntar, a veure si podem baixar més en el detall, per on passa aquesta solució, aquesta millora del sector primari? És, si hem de prioritzar, és aquest intermediari on hem de posar el focus, de repartir millor segurament el benefici?
Seguramente tampoco, porque al final, desde que se coge el producto hasta que se lleva, pues pasa por un camión, pasa por unas cámaras frigoríficas, pasa por un... Yo, la fórmula... Creo que ni yo ni nadie la tiene, pero sí que pasa una fórmula fundamental por el consumidor. Tenemos que empezar a comprar producto nacional, y para eso hay que exigirle a administraciones que haga un etiquetaje diferente. O sea, con según qué edad la previcia funciona, y cuando tienes que ver el origen y según dónde es tan pequeñito, pues a lo mejor hay que poner grande el origen, porque si podemos comprar alcachofas del Prat, o de Lérida o de Navarra, pues a lo mejor no tenemos que comprarla de no sé qué país del mundo, ¿eh? Y por ahí tiene que pasar también. Al final, no solo la administración tiene que ser consciente, que lo debe ser, tiene que ayudarse al tema de los combustibles. Al final, un tractor gasta mucho y el precio del combustible se tiene que controlar. Se tiene que controlar el tema, como decimos, de tener que poner a un abogado al lado del tractor llevándole los papeles. Pues a lo mejor hay que pagarle al agricultor, ¿no? Se tiene que mirar el tema de las ayudas europeas. No podemos dejar al agricultor, no por su negocio, porque al fin, esto no es un negocio que funciona, no, esto no es un bar que si lo pongo en una calle funciona o si lo pongo en otro deja de funcionar. Esto es un negocio que depende muchísimas personas de comer. Y como tenemos que comer, y el mundo tiene que comer, pues a lo mejor hay que dar ayudas europeas al producto. Y lo que tenemos que tener claro entre todos es que si el consumidor compra producto local, y cuando me refiero local no me refiero solo al Prat, me refiero a autóctono de Europa, y si la administración es menos laxa con el tema del control, si se puede hacer una competencia desleal con el resto, si aquí se le exigen utilizar pesticidas, pero al de Marruecos no, pues a lo mejor al de Marruecos hay que poner aranceles, para que la gente no tenga que controlarlo. Hay una serie de medidas que se pueden hacer. Yo creo que ahora mismo nadie sabe la varita mágica, y menos un concejal del Prat. Ojalá el concejal Ochoa tuviera la posibilidad de saber qué está pasando.
Ya tendríamos noticia hoy también, ¿no?
Tendríamos super noticia, yo creo que, bueno, ya se había arreglado, pero creo que es una solución difícil, pero hay cosas que se pueden probar y creo que tenemos que hacerlo.
¿Quin és l'estat de salut per vostè del sector agrari aquí al Prat? Vam veure l'altre dia justament que la cooperativa agrícola del Prat també es va adherir a les protestes. Bé, per baixar el tema una mica a nivell local, no sé si ha tingut algun contacte amb pagesos de la ciutat, amb la cooperativa. Com percep que és l'estat de salut de la pagesia local?
Yo creo que estamos estable. Uh-huh. No, yo no creo que haya un problema, no estamos en la UCI. Y mi contacto con los payeses, con alguno he hablado en muchas ocasiones, pero a raíz de esta problemática algo más, es que el payés es una persona excepcional. Hay que reconocer que el agricultor, el que tiene ganado, son personas muy excepcionales. No todo el mundo sirve. Uh-huh. A lo mejor para ser portavoz cualquiera vale, para ser agricultor estoy convencido de que no. Y están acostumbrados a pasarlo mal. Son gente que su trabajo, su profesión es muy exigente y uh-huh. están muy acostumbrados. Que van a morir, estoy convencido que no, ni siquiera están en la UCI, pero no porque se lo pongamos fácil, no porque la administración le ayudemos, sino porque ellos están capacitados por la experiencia, por su capacidad de sacrificio en llevarlo bien. Lo van a pasar mal y tenemos que darle la posibilidad de no mandarlos a la UCI. Yo creo que no lo están. En el Prat creo que relativamente se ha hecho históricamente un buen seguimiento de lo que es la agricultura local, con un producto de proximidad donde se valora mucho nuestro producto estrella, en este caso que es la alcachofa. Pero lo que tenemos que hacer entre todos es no llevarlos a la UCI, que parece, escuchando según qué políticas europeas, que a veces tengamos la intención de hacerlo, ¿eh? A veces parece que nuestro objetivo sea acabar con el sector primario.
Un dels punts que recollia té a veure amb la zona CEPA. De fet, continua pendent que la Generalitat prengui una decisió i executi un compromís que en teoria va adoptar amb l'Ajuntament del Prat o com a mínim amb el Prat en Comú. Així s'havien compromès, però de moment no acaba d'arribar. Quin posicionament té el seu partit en relació amb aquesta zona CEPA que en teoria s'havien d'ampliar i que això afectava en certa manera també doncs, a l'activitat agrària?
Pues al final creo que es una muestra más de lo que sucede en Cataluña. Se llegan a acuerdos, pero se quedan en acuerdos. Son acuerdos que se convierten en recuerdos. Y es lo que últimamente sucede. Nos comprometemos a hacer cosas, pero se convierte, como digo, en recuerdos. Todo el mundo se acuerda de las 180.000 viviendas que prometió Sánchez en campaña electoral. Y pues eso, es un bonito recuerdo. Todo el mundo tenía derecho a la vivienda. Y en la CEPA, pues hombre, yo me temo que la CEPA, el gran objetivo de la CEPA es acabar con la zona de los militares. Yo creo que el objetivo de la Generalitat, de los independentistas y especialmente del equipo de Comuns en el Prat no es traerse esa zona al Prat. Lo pudimos hacer con el campo de golf y lo hemos convertido en una entidad semipública, pero que no es del dominio pratense. Y yo creo que esa intención, esa gana de CEPA es más para intentar quitar la bandera nacional de una parte de nuestro territorio que no de hacer una mejora del medio ambiente. Pero bueno, como digo, la Generalitat está acostumbrada a decir una cosa y lo contrario, y nuestro equipo de gobierno es muy recurrente decir que no lo harán y al final hacerlo. Pues ya se verá, yo tengo la paciencia de Santo Job y algún día veremos qué pasa con esto.
Li anava a preguntar després, però li avanço la pregunta. Li anava a preguntar precisament pel tema de l'exèrcit que vostè treia ara en la conversa, perquè el darrer ple, doncs a partir d'una moció, efectivament es va demanar i es va aprovar, doncs com a mínim, demanar la retirada d'aquest espai, no? Repensar i recuperar l'espai militaritzat, de la platja militaritzada que hi ha aquí al Prat, que no és molt conegut, diria. No tothom ho sap.
Bueno,
tenido un espai reservat.
Pues no sé qué grado, lo que sí que te puedo decir que muchos pratenses han hecho ahí la mili, especialmente por un subteniente muy conocido a nivel entidad del Prat, que se llevó a muchos a hacer la mili allí. Yo no tuve la suerte de hacerla, pero creo que la moción es recurrente, es una moción que periódicamente Convergencia la traía. Esto ya se aprobó en el 2000 y el equipo de gobierno de Tejedor, raudo y veloz, se llegó a aprobarla, pero es eso, los acuerdos que se convierten en recuerdos. O sea, yo te puedo hablar de mociones que a mí me han aprobado, como el Consell de la Cultura, que lleva 8 años aprobado y ni hay Consell ni hay Cultura, con lo que, pues, ¿qué va a pasar? Yo estoy convencido de nada. Es más, que adelanto, quizás en algunos meses hagamos una moción para hacer algo en esa zona muy, muy importante para los ciudadanos del Prat.
De la mà de defensa, entenc.
Sí, sí, de la defensa y para ciudadanos del Prat, que estén en el paro. Quizás podamos hacer algo chulo, porque lo interesante de las zonas no es quién la rige, no si es militar o no, sino si beneficia al Prat o no. Y yo creo que se pueden hacer cosas que no puedo adelantar, porque estamos trabajándola para que nadie se lleve un disgusto muy grande esta noche, pero cuando lo tengamos un poco más cerrada lo adelantaremos y creo que más de un ciudadano del Prat se llevará una buena sorpresa.
Li anava a repreguntar com a bon periodista, però m'ha deixat clar que no ho aconseguiré, per tant estarem molt pendents d'aquesta aportació, d'aquesta idea que el Partit Popular del Prat plantejarà. En tot cas, canviem de tema. Com valora la gestió de la sequera per part de la Generalitat, que és un altre dels grans temes que estem seguint aquestes setmanes?
Pues lo mismo, al final responsabilizamos siempre al mismo. O sea, en Cataluña tenemos un problema con la clase política, y es que no asume responsabilidades. O sea, que llueva o no llueva no depende de la Generalitat ni del señor Aragonés, eso es evidente, ¿eh? Pero que se haga la gestión bien sí que depende del que gobierna. Y exigir a los ciudadanos que cumplan unos requisitos cuando llega la sequía es necesario, pero antes de llegar a la sequía la Generalitat debería haber hecho algo. Pero es que desde el 2003 no se ha hecho nada en temas de sequía en Cataluña. En 2008 hubo una sequía muy gorda y lo que hizo el conseller, creo recordar que era de Esquerra en ese momento, fue ir a rezar a la Moreneta. Pero pues, si la función principal de un dirigente en Cataluña es cuando hay un problema y a rezar a una virgen, pues a lo mejor es que algo mal se está haciendo. Esto pasa como en el Prat. Mira, en el Prat el comité de sequía, según la agenda pública de nuestros concejales que están en el equipo de gobierno, se ha reunido entre 5 y 7 veces. ¿Qué medidas han tomado que no sean del decreto de la Generalitat? O sea, yo creo, no se ha tomado nada. Entonces, si se reúnen 7 veces para lo único al final hacer lo que la Generalitat le obliga por decreto, es que no estamos tomando medidas necesarias. Si el Prat es una ciudad donde se consume bien, tenemos una gestión del agua muy buena, mérito del equipo de gobierno, pero también de los ciudadanos del Prat. Si tenemos una red muy estanca, donde tenemos una garantía de agua del 90%, donde la media está en el 78% en Cataluña, ¿por qué tenemos que pagar igual que Matadepera o San Cuat? ¿Por qué el equipo de gobierno del Prat no es valiente y dice no de vez en cuando? ¿Por qué tenemos que siempre todos los ciudadanos, lo hagan bien o lo hagan mal, pagar en la misma medida? O sea, con el decreto de la Generalitat, un ciudadano del Prat que hace bien las cosas, consumimos 100 litros de agua, que tenemos una empresa pública donde lo hace bien, tenemos un equipo de gobierno, ya sabéis que a mí no me importa decir las cosas, reconocer las cosas que lo hacen bien, ¿por qué tenemos que hacer lo mismo que el que lo hace mal? Yo exijo del equipo de gobierno que sean valientes, que a veces tengan que decir, pues no voy a cumplir lo que usted diga que tengo que cumplir porque no estoy en la misma obligación de hacerlo. La sequía es muy importante, es un gran problema, ¿eh? Yo creo que nadie lo puede evitar. Y tenemos que tomar todas las medidas para erradicarlo. Primero el equipo de gobierno, me refiero a la Generalitat, y a veces decir que no cuando lo toque. Lo que no puede ser es siempre pagar los mismos. A nosotros nos toca pagar, y me refiero ahora ya no como político, sino como ciudadano, económicamente y en restricciones, y no tiene sentido.
Per deixar-ho clar i que l'entengui també la ciutadania, estava demanant no complir amb el requeriment de la Generalitat en aquest cas, perquè complim amb el...
En algunos sí, en otros no. En exigir, en intentar dialogar, en presentar alegaciones. Ahora la Generalitat ha aprobado un decreto baja de emisiones. Pues solo ha presentado alegaciones 3 municipios y dos de ellos gobernados por el Partido Popular. Y el equipo del Prat ni está ni se le espera. Pues a lo mejor a veces, cuando desde la Generalitat, que lo hacen mal, hacen algo, pues tendremos que decirle que no. O sea, no podemos acabar con el 50% de los coches que circulan, que es etiqueta amarilla, porque lo diga la Generalitat. Pues a lo mejor hay que decirle no. Pues en el Prat, no. Y si para eso es necesario que alguien gobierne con autoridad, pues en el 2027 que voten al Partido Popular y a lo mejor yo diré que no. Lo que no parece normal, lo que no parece lógico, es que siempre hagan las cosas bien o hagan las cosas mal, tengamos que pagar todos por la misma medida. Yo creo que no es necesario. Yo creo que se pueden hacer mejor las cosas.
Pel que fa a la reducció de consums que exigeix el govern, estem veient això, com hi ha un 80% de la reducció del rec agrícola, mentre que només és del 25% dels usos industrials i altres usos recreatius. Li preguntava abans al Jordi, li pregunta a vostè també, perquè també diu, no?, sempre paguen els mateixos, els ciutadans. Parlem de l'activitat econòmica. Ho troba equitatiu, aquests percentatges? Caldria revisar aquestes dades i aquest consum pel que fa, per exemple, equipaments turístics y hoteles.
Bueno, y algo más, y seguro me meto en fregados, pero los lavacoches. ¿Se permite si hay una reducción? Mire, el 90% de los servicios de lavacoches que tienen esa optimización del agua consumen un 20%, porque el 80% se recicla. Pues a lo mejor hay que pagar por no trabajar. A lo mejor la Generalitat tiene que pagar. Yo entiendo que cuando una actividad la cierras, no puedes decirle, se acabó tu negocio y vete a casa. Pues a lo mejor hay que pagar. Lo que no tiene sentido es las limitaciones de horario en los gimnasios. ¿Alguien me puede explicar por qué a partir de una hora no me puedo duchar en el gimnasio, pero a partir de 10 minutos antes sí? Algo, mira, algo que en el próximo pleno pienso adelantar. Los que estamos muy habitualmente en la Plaza de la Vila, los que estamos mucho por el despacho, vemos que hay una fuente de agua justo en un lateral de la fachada. Pues voy a pedir que se quite, que se apague, porque hay muchísimas personas que vienen a llegar centenares de garrafas diarias. O sea, ¿para qué usar ese agua? ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué yo no puedo gastar en casa, pero sí la fuente de la Plaza de la Vila puede venir todo el mundo a recoger la garrafa? Hoy, esta mañana, dos coches recogiendo, no una, no, más de 10 garrafas cada uno. O sea, yo puedo gastar 100 litros al día o 200 litros al día, pero puedo gastar 200 garrafas diarias. No tiene sentido. Por eso decía de ser riguroso con el que paga. O sea, el ayuntamiento tiene que bloquear a lo mejor el agua de la gente no vaya a beber. Ya hace muchos años que la gente no bebe de la fuente de la fachada del ayuntamiento. No es necesario. Pues a lo mejor hay que regular eso.
Entenc que tallaria les fonts públiques.
Pues, no,
no només aquesta, entenc, no? Sinó totes les fonts públiques.
Ja, però la que hi ha en la
sí,
en
el lateral.
No, sí, però la que hi ha en la plaça de la iglesia, que és per a veure de boca, hombre, llenar una garrafa d'ahí...
Complicat, no?
Lo veo difícil. Però un grifo donde vienen con mangueras... Es muy curioso porque hoy he estado viéndolo. Vienen con una manguera, cogen una manguera, la meten en el grifo y van llenando las garrafas. Pues hombre, a lo mejor eso no hay que hacerlo. A lo mejor hay que controlar eso. Y es verdad que la actividad, pues hay que regularla. ¿Por qué se puede uno bañar en un gimnasio y no regar las peras en Lérida?
En aquel caso, pues sé que no tienen acceso a agua corrent.
Que sean ocupas.
Sense sostre, per exemple, sense llar.
¿Y tú crees que se llevan 8 garrafas o 15 garrafas de agua?
Pregunto.
Pues ya, bueno, pues que pregunten. Pero yo lo dudo. O sea, yo creo que nadie que no tenga techo viene en un coche y llenan 8, 10, 15 garrafas de agua. Lo dudo. O sea, puedes llenar una. Y si tienes que beber, pues se puede hacer. Pero claro, o sea, a lo mejor hay que poner un punto controlado. Al final es como todo en la vida. O sea, a lo mejor si eso es una necesidad y hay gente que necesita, pues a lo mejor se tiene que hacer, pero que tenga un control, que eso esté controlado, no me imputen a mí el consumo. Al final, ¿cómo se consume? Yo que tengo casa sí puedo pagar y si cojo de la calle no, pues a lo mejor tenemos que hacer eso. A lo mejor si yo puedo 200 litros, pues tú 200 litros, no 20 garrafas. Creo que se puede hacer muchas cosas. Creo que tenemos que hacerlas y tenemos que ser rigurosos. Y el que gobierna a veces tiene que tomar medidas desagradables. Y cerrar negocios son desagradables. ¿A alguien le ha reducido el nivel de agua a la DAM? Pregunto.
Vostès ho farien? Recordem, l'altre dia li preguntava a l'alcalde per aquest tema, perquè ells tenen una concessió de la Generalitat, perquè ho sàpiga la ciutadania, on poden aprofitar pous de l'aqüífer en benefici de l'activitat econòmica.
Correcte.
És una concessió, és legal, efectivament.
Sí, sí.
Li pregunto a vostè, revisaria el model en aquest sentit?
En sequía? Pues hombre, evidente, ¿eh? Hombre, la cerveza está muy buena, la cerveza es muy importante, pero hombre, entre la agricultura y la cerveza, pues a lo mejor hay que plantearlo.
Uh-huh.
O sea, al final no se puede plantear a los hoteles sí, pero a las cervezas no. O sea, yo no lo sé si lo haría, yo lo que sé es que lo miraría,
uh-huh.
Porque lo que no puede tomar la administración son las decisiones cómodas, que eso es lo que parece. Al ciudadano lo controlo y al resto, pues hombre, como no puedo cerrar... porque no quiero pagar, porque necesito el dinero para otras cosas, uh-huh. Pues no lo hago.
És evident que això no li correspon segurament a l'administració local, però sí que demanava un pla nacional de l'aigua per definir sense apriorismes doncs, tot això, no? Entenc que va per aquí en certa
bueno,
manera.
Bueno, es que el plan nacional del agua lo hizo el presidente Aznar en 2003. Si se hubiera aprobado, seguramente esto no estaría pasando a día de hoy.
Uh-huh.
No habría la sequía que hay en Cataluña. Creo que todo el mundo está de acuerdo con que no se ha hecho nada desde 2003 en materia de agua en España. Siempre rezamos, es muy normal, y para los católicos como yo está muy bien, pero anteponer las medidas a veces necesarias, a veces desagradables y a veces afortunadamente muy agradables antes que la religión, pues hombre, yo creo que no nos pagan por ir a rezar a la iglesia. Nos
yo fíjate por usted que es ben católico, efectivamente.
Y que hay que rezar, me parece una de las cosas muy, muy importantes de la vida, pero en materia legislativa no todo puede ser religión.
Paraules de Miguel Ángel Ochoa, portaveu del Partit Popular del Prat. Com sempre, moltes gràcies per la seva aportació.
A vosaltres, un plaer.
I fins aquí el Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Us saluda Imanol Crespo Martínez amb la direcció tècnica de Valeria Incapié. Fins a la pròxima. Us esperem al 91.6 FM a la Ràdio Pública del Prat.